Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. Meritxell Serret ja ha entrat al Tribunal Suprem a Madrid, acompanyada de les formacions independentistes. El magistrat Pablo Llarena va decidir, després que Serret es posés a disposició del Suprem l'11 de març, deixar-la en llibertat provisional, ja que la pena està prevista per desobediència és de multa i inhabilitació, així com deixar sense efecte l'ordre de detenció que pesava sobre ella i la declaració de rebel·lia. Avui li prendrà declaració. Mentrestant, en aquestes mateixes portes del Tribunal Suprem de Madrid, el vicepresident del govern català en funcions, Pere Aragonès, ha dit que aquest cap de setmana serà un element decisiu en les negociacions d'Esquerra amb Junts per la formació de nou govern català. El vicepresident en funcions ha recordat que han situat dissabte, 1 de maig, demà, com un moment decisiu en aquestes converses amb Junts. I també us expliquem avui que hi ha una reunió del Procicat aquest matí per revisar les restriccions vigents i analitzar si en flexibilitza algunes més en funció de les dades epidemiològiques de la Covid-19. El govern català autoritzarà l'obertura de bars i restaurants per servir sopars a partir això del dia 10, tant a interiors com a exteriors. No està clar què decidirà el Procicat sobre el toc de queda, que es podria allargar fins a les 11 de la nit. Això quan falten 10 dies per al final de l'estat d'alarma previst pel 9 de maig, que fa decaure aquesta restricció, així com també el confinament de tot Catalunya. Una notícia que ens hem assabentat aquesta matinada: almenys 44 persones han mort i 150 han resultat ferides esclafades per la multitud en un festival religiós nocturn jueu al Mont Meron, al nord d'Israel, en el qual participaven milers de persones. I durant tot el mes de maig, és a dir, a partir de demà, per desig del Papa, es resarà el rosari. Serà a les 6 de la tarda cada dia en 30 santuaris d'arreu del món per invocar el final de la pandèmia. Nosaltres deixem aquí la informació, però com sempre ens actualitzarem ja d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Comença, un cop més, un dia més, Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero, i que avui, divendres, dia de lírica, de cultura, de cinema, presenta qui us parla Fèlix Serraclara. Això és La Lírica i molt més, el magazín cultural dels divendres a Delicatessen. Al control tècnic tenim en Jordi Carretero, com cada dia, al peu del canó tècnic, imprescindible per portar a bon terme aquest programa, perquè t'arribi bé. Tu que ens escoltes per la ràdio, a casa teva o al cotxe, o tu que ens escoltes a través del web de Ràdio Estel a internet, on, a més, pots trobar tots els programes que anem fent que queden allà arxivats perquè els gaudeixis quan a tu et vagi bé. I si vols ara, pues en directe també a través del web de Ràdio Estel. Gràcies per escoltar-me, puntual amb la teva cita del divendres, amb la lírica i molt més. Si estàs aquí amb nosaltres, sabem que t'interessa la cultura, la bona música, el cinema. I no et decebrem. Comencem La Lírica i molt més. Bé, amics oients, estem a dos dies del Dia de la Mare i amb aquesta ocasió recordem el lot que ha preparat els nostres amics de l'Horta de l'Eixample, un lot especial per treure el somriure d'aquella persona que ens ha donat tot, la nostra mare. Recordeu, un lot especial que l'Horta de l'Eixample s'encarrega de portar-te a casa teva, especial per el Dia de la Mare, amb una planta, amb vi, amb una capsa d'infusions, una sal especial per fines herbes i amanides i una coqui, hortadeleixample.es o telèfon 620 568 945. Un lot especial per aquest dia tan especial per la persona més especial, la nostra mare. Bé, us estareu preguntant a veure de què anirà el programa d'avui, sempre pues, al voltant de la música, la cultura, la lírica, però sempre diferent. Preparem aquest programa per entretindre i perquè, quan acabi, pues, a lo millor hagis après alguna cosa, alguna curiositat que t'ha cridat l'atenció i que t'hem informat aquí a La Lírica i molt més. I avui això anirà d'òpera i de cine. Dos mitjans que ens agraden, que ens entusiasmen i que de vegades es barreixen. No parlem dels casos importantíssims que hi ha una fusió, és a dir, els casos de grans directors que, d'alguna manera, porten al cine òperes complertes, forçant, d'alguna manera, o enriquint també el que és la dramatúrgia i l'essència d'aquest espectacle portat a la gran pantalla. Per exemple, Josep Losse ho fa fer magistralment amb el seu Don Giovanni de Mozart, o Kenneth Branagh amb La flauta màgica. Però no, parlem d'alguna manera d'aquells casos en què es recolzen entre ells, sobretot l'òpera al cinema, formant part quasi com d'una banda sonora de la pel·lícula que vol recolzar. Hi ha casos també d'influència del cine a l'òpera? Bueno, doncs sí, no són tan evidents, però d'alguna manera està clar que els compositors ja de la segona meitat del segle passat, del segle XX, a partir de Puccini i els baristes, comencen d'alguna manera a introduir a la dramatúrgia, a la narrativa de les òperes, alguna mena de narrativa cinematogràfica, d'una manera molt sutil, perquè, òbviament, no deixa de ser un espectacle teatral, però s'introdueixen determinats elements de la narrativa cinematogràfica. Això poder algun programa ens estendrem. Però el d'avui, com deia, ens centrem en els casos de que els directors de cine agafen fragments d'òpera per recolzar determinades escenes, no? Qui no recorda el film Filadèlfia, protagonitzat per Tom Hanks? Tom Hanks fa el paper d'un malalt de sida que ha estat acomiadat de la feina per aquesta causa i d'alguna manera vol reclamar, i aunque se sap que d'alguna manera serà una lluita important, pues agafa un advocat disposat a ajudar-lo amb aquesta lluita. al final se n'en sortiran. En un moment donat del film, el Tom Hanks fa escoltar l'ària La mamma morta de l'òpera de Giordano Andrea Chenier al seu advocat, que interpreta Denzel Washington. Li fa escoltar amb la versió més emotiva per mi que existeix aquesta ària, que és la de Maria Callas. Què fa? Pues el director de la pel·lícula crea un paral·lelisme entre la situació emocional del protagonista del film, del Tom Hanks, amb la protagonista de l'òpera Maddalena de Cogny, interpretada per Maria Callas. Tots dos personatges, el del film i de l'òpera, afronten una crisi vital important, aguda. Ell, a causa de la seva malaltia, que en aquell moment no tenia cura, i ella, perduda, enmig de la Revolució Francesa, fugint dels revolucionaris. Tots dos estan a la desesperació i amb la por. Tots dos afronten un incert futur. I tots dos comparteixen la terrible declaració que fa Maddalena a l'àrea La mamma morta. Porto sventura a qui bene mi vuole. Porto la desgràcia a aquells que m'estimen. I tots dos, al final, trobaran el seu únic recolzament en a l'amor. Escoltem, doncs, aquesta ària emotiva de La mamma morta que utilitza el film Filadèlfia com a banda sonora. Maria Callas ens interpretava la Mamma Morta, ària de l'òpera Andrea Chenier de Giordano, utilitzada com a banda sonora al film Filadèlfia.
Hola, amic. Com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat, sí, però m'ho ha venut P Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93-253-0433. 93-253-0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Bé, estem, amics oients, al magatzin cultural dels divendres de Delicatessen, a la lírica i molt més. Avui parlem d'òpera i cine, de l'òpera com a recolzament, com a banda sonora d'algunes pel·lícules importants. I segurament que hi ha gent que ha arribat al món de l'òpera gràcies a aquesta inclusió d'àries d'òpera al cine. Segurament hi ha gent que ha anat a veure una pel·lícula i li ha cridat l'atenció, doncs, aquella escena, com la que acabem d'escoltar de la Mamma Morta dintre del film Filadèlfia. I s'ha sentit especialment interessat i a partir d'aquí, segurament, pues, ha començat a gaudir de l'òpera. Una altra gran pel·lícula que utilitza un fragment d'òpera creat creant una gran escena a la pel·lícula és Shawshank Redemption, traduïda al mercat espanyol com Cadena Perpètua, qui no la recorda, protagonitzada per en Tim Robbins i Morgan Freeman. En aquesta pel·lícula, basada en una novel·la curta de Stephen King, Andy, el personatge que interpreta Tim Robbins, és acusat falsament de l'assassinat de la seva esposa i condemnat a passar 20 anys de presó a Shawshank. Pel seu carisma, intel·ligència, comença a guanyar-se el favor de les autoritats de la presó. Fins que un dia, pues, aprofitant una mica la confiança guanyada, es tanca a l'oficina del director de la presó, un alcaide corrupte i antipàtic, però que té un gramòfono, i Andy, el Tim Robbins, posa un fragment de música de Mozart i ho connecta a la megafonia de tota la presó, inundant la presó de Shawshank d'aquesta música meravellosa. Dóna peu a una de les escenes, per mi, més commovedores de la història del cine. El director aquí crea un contrast visual de com és la presó, els presoners, és a dir, contrasta una imatge sòrdida, dura, d'un lloc sense cap mena de bellesa o poesia i la fa contrastar brutalment amb la bellesa, la meravellosament sublim música mozartiana, creant un contraste d'imatge i de so de gran força dramàtica, inolvidable, de fet. A l'efecte de la música de Mozart sobre els presoners ho resumeix perfectament el personatge de Morgan Freeman amb un monòleg que acompanya les imatges de tots els presoners absolutament immobilitzats, embobats, completament parats, escoltant aquesta música que sembla vindre del cel. I Morgan Freeman comenta: "La veritat és que no sé encara sobre què cantaven aquelles dues dames italianes. La veritat és que no ho vull saber. Algunes coses és millor deixar-les sense dir. El que penso és que estaven cantant sobre una cosa tan bella que no podia ser dita només en paraules, i una cosa que feia que el teu cor et fessi mal per la seva causa. Us dic que aquestes veus van pujar i van volar més alt del que ningú en aquest lloc alguna vegada es va atrevir a somniar. Com una petita i bella au en la nostra petita gàbia, i per un petit moment tots els homes de Shawshank es van sentir lliures. és el poder emocional de la música. La música és capaç de canviar en segons el nostre estat d'ànim. Fins i tot la música és capaç de destruir els murs d'una presó i enlairar l'ànima. L'ànima que no pot ser empresonada. Sentim, doncs, aquest meravellós fragment de Le Nozze di Figaro de Mozart i com els presoners de Xamxang sentim-nos lliures de tot pes i de tota preocupació. Le Nozze di Figaro di Mozart.
L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuida en dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Amics, tempus fugit a la ràdio. Ja estem pràcticament esgotant aquesta primera mitja hora de la lírica i molt més. Hem de deixar pas al nostre benvolgut company Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que parlarà, com sempre, de cine, d'actualitat cultural també. I, bueno, pues anem a despedir aquesta primera mitjoreta que hem dedicat a l'òpera i al cine i anem a fer-ho amb un fragment molt, molt potent, un fragment mític de fusió d'òpera i cinema. Qui no recorda Apocalipsi Now, la gran pel·lícula de Francis Ford Coppola? Aquesta pel·lícula ambientada a la guerra del Vietnam, que explica la història del capità Benjamin Villar, que ha d'assassinar el coronel de les forces especials Kurtz, que es rumoreja que s'ha tornat boig, com efectivament és. I qui no recorda l'escena de l'atac amb helicòpters de combat del poble vietnamita? La grandiositat de la música de Wagner, el poder del fragment més popular i conegut de la seva música, la cavalgada de les Valquíries, aquelles deesses mitològiques que auxilien els herois en el moment del combat i s'apropen al combat muntades amb corcels voladors. Bueno, pues en aquesta pel·lícula, transformades en protectores, no dels herois mitològics alemans, però dels americans en combat a través de la seva música. Com recolza aquesta música la potència dels helicòpters, la destrucció enfront de la feblesa dels camperols vietnamites? Escoltem aquesta escena, us ha parlat Fèlix Serraclara, i abans de recordar aquesta escena de pel·lícula de Coppola a l'helicòpter transformat en valquíries armades mitjançant la música de Wagner, recordem aquella frase de Woody Allen. Cada vegada que escolto la cavalcada de les valquíries em venen ganes d'invair Polònia.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc.
669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Els divendres, a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. De mans de la farmàcia de Tarradellas. Farmàcia Amiga, els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Ràdio Estel.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta segona mitja hora de Delicatessen del divendres, dia ja 30 d'aquest mes d'abril que ens diu adeu. Demà ja és dia de maig, ja és un mes de les flors, el mes de l'alegria de la primavera. Ja suposem que el temps tornarà a ser més normalet i començarà, pensem que sí, aquesta desescalada de lo que és el confinament i la millora de la salut gràcies a les vacunes. Avui parlarem de cinema. Començarem parlant de cinema perquè el diumenge passat, entre el diumenge i el dilluns, es van donar els Premis Òscars i, com sempre, tenim una persona extraordinària a l'altre costat del telèfon. Gràcies, evidentment, a l'ajut del Jordi Carretero, que, com sabeu, fa la part del control de so i el muntatge musical, i també fa de productor, perquè truca als invitats del programa. Bon dia, Arnau.
Bon dia, què tal?
Don Arnau Roura i vos, un dels il·lustres col·laboradors que tinc jo la sort de tindre. Arnau, primer parlem de lo que van ser el Film Festival Sant Jordi, que fa contracorrents dels cinemes Verdi i altres indrets de Barcelona. Parlem una mica dels premis i de la teva opinió de com ha estat aquesta edició. Recordem que l'any passat, fins i tot que hi havia la pandèmia, també es va fer, que aquest any, per les dades que he vist que donava la informació del festival, havien assistit 11.000 persones presencials, amb la qual superava molt un 30 i pico les de l'any passat, però era lògic, hi havia més, diguem, més capacitat d'assistència aquest any 2021, perdó. I com valoraries tu els diferents premis que s'han donat?
Doncs mira, en realitat el festival ha sigut una mica semblant a l'any passat. La qualitat tampoc és que fos molt alta. En general, jo vaig al final veure 14 pel·lícules de totes les 60 que estaven programades. I
bueno, cal dir que de les 60, si em permets, hi havia moltes dedicades al Chaplin,
Sí.
I després moltes també dedicades a seccions que no eren les oficials. Per dir-lo així, pràcticament podríem dir que l'Arnau Roura ha vist les importants de la secció oficial, per dir-lo així, no?
Sí, exactament. Llavors, doncs, mira, el premi a la millor pel·lícula se la va emportar Pequeño País, una pel·lícula francesa sobre el genocidi de Ruanda, que aquesta a mi em va semblar bastant interessant, molt ben feta, vista des dels ulls d'un nen petit i dels seus amics en aquest moment, un nen que està al pas cap a l'adolescència, però que també no deixa de ser un infant, i com es veu truncada, doncs, aquesta infància per al conflicte entre Ruanda i Burundi. El premi de la crítica va ser per Sombra, de Bruno Gascón, una pel·lícula portuguesa sobre una mare que intenta buscar i trobar el seu fill, però no hi ha manera de que el trobi, una pel·lícula molt dura. I el premi al millor guió se la van portar a Yalda, La noche del perdón, que precisament avui es pot veure als...
Als cinemes comercials, sí. S'estrena avui i és una recomanació important perquè és una bona pel·lícula.
Sí, el premi al millor actor se'l va endur Ulrich Thomsen per una pel·lícula molt interessant titulada The Good Traitor, el buen traïdor, que jo la recomano molt quan s'estreni, a veure si finalment s'estrena, perquè explica la història d'un ambaixador danès durant la Segona Guerra Mundial als Estats Units. El premi a la millor actriu se li va donar a una actriu, la Isabel Cabano, de la pel·lícula Pequeño País, la que va guanyar també a millor pel·lícula. El premi Festival Castell de Peralada se'l van portar El poeta i l'espia, una pel·lícula que va sobre l'intel·lectual Gabriele D'Annunzio durant la dictadura de Benito Mussolini. I el premi, finalment, Film Història, a la millor pel·lícula pels seus valors històrics, se la van portar a la mateixa Sombra, de Bruno Gascón, sí, amb una menció especial de La mujer de l'espia, de Kiyoshi Kurosawa, que bueno, és una història d'espionatge del Japó.
Sí, que també està a punt de ser estrenada. Tan sols un afegit, si em permets, Arnau, i és que el premi a la millor actriu va ser exequo, perquè, a més de la Isabel Cabano, va guanyar Denis Gunn per The Good Traitor.
També és veritat, sí.
També, tan sols s'aclaria això. Bueno, d'aquests premis, diguem, casolars, d'aquí, de casa nostra, com és els premis que fa el Film Festival, que és una iniciativa de contracorriente i que es fan com a centre neuràlgic al Cinemes Verdi de Barcelona, fins i tot també en altres espais s'ha ocupat aquest any, parlem de lo que va produir-se, pues, justament farà menys d'una setmana, la matinada del dilluns passat, a Hollywood, los Oscars, els premis, diguem, més importants que té la indústria cinematogràfica universal. Tu em sembla que vas estar tota la nit veient-lo o vas veure un resum o com ha estat la teva vida nocturna?
Vaig estar despert totes les 3 hores i mitja de premis, que la veritat és que aquest any volien fer un canviar d'espai.
No hi ha res com ser jove i estar una mica boig, eh? Mira que aguanta 3 hores i mitja. Jo també ho feia en la meva època de joventut, per ara, fill meu. Et dono un premi, eh? Et dono un premi, Arnau. Perquè, a més, va ser més avorrit. Jo vaig veure un resum i era més avorrit, no sé què, que no sé què fer. Vull dir...
És que jo recordo fa un parell d'anys o 3 anys que la gala que van fer va durar 4 hores i mitja.
Sí, però havia... Però escolta'm, d'acord, però hi havia música... Hi havia números musicals, hi havia recordatoris. Aquest any ha estat molt esquelètic, per dir-lo així, no? Molt pobre, no?
Van canviar de localitat, ja no es feien el tradicional Dolby Theater, sinó que es feien una estació de tren de Los Angeles.
Per la cosa de l'amplitud, suposo, no?
Sí, i la veritat és que, clar, va faltar doncs, els clips de vídeo, no?, que sempre posen. La gala en si es va centrar molt en els homenatges, no?, però, clar, eren homenatges de 5 minuts, molt llargs, molt avorrits, tots ells, i llavors, bueno, es notava que la gala estava com mal organitzada, perquè a més es va voler fer com si fos una pel·lícula, perquè el director de la gala va ser l'Steven Soderbergh, famós, per exemple, doncs, per pel·lícules com la saga dels Ocean's 11, mm-hmm. 12, i volia fer com una pel·lícula, no?, i inclús l'inici, no?, amb un traveling, entrant la Regina King... Era prometedor l'inici, però la veritat és que es va allargar excessivament. Es va fer molt avorrida i els premis en si, jo ja reconeixo que aquesta temporada de premis m'ha sigut molt avorrida perquè el peix estava venut des del principi.
Pràcticament el 90% de les travesses que s'havien fet es van encertar, amb la qual ningú es podia fer milionari. Escolta'm, hi ha un altre tema que va canviar una mica el procediment o l'ordre de lliurament de premis, no? Perquè, per exemple, el premi a la millor pel·lícula es va donar abans del final, que és com habitualment es donava, no? O el premi a la millor director, em sembla. Ja van a veure canvis. Suposo, jo lo interpreto, no sé tu com lo interpretes, jo lo interpreto que era perquè la gent estiguessi pendent de la cerimònia. Tu com lo veus, aquest canvi de, diguem, de donar els premis segons la importància més popular?
Diguem-ne que, com que, ja dic, el que es volia era fer els Oscars com si fos una pel·lícula, diguem-ne que l'Steven Soderbergh, el director, normalment ens té acostumats a girs de guió al final, no? I en aquest cas, al final de la pel·lícula, i en aquest cas al final de la gala, doncs va fer aquest gir de guió de primer donar el premi millor pel·lícula i després el de millor actor i millor actriu protagonista. I, per exemple, el de millor director es va donar dels primers. Uh-huh. I que jo crec que forma part una mica, doncs, això, no? d'entretenir una mica l'audiència i també, doncs, amb l'excusa de que és una pel·lícula, no? amb moltes cometes, doncs, voler intentar fer
Com una mena d'història, ja t'entenc. Recordem que era la cerimònia número 93 i que ha estat uns premis molt repartits, que de vegades... Quina és la teva opinió com a persona que porta molts anys ja veient els premis, valorant el que són els Oscars de cara al màrqueting, és a dir, a la part, diguem, comercial de la producció que es guanyi o per sigui per actors, per fotografia, per guió, i si tu creus que és millor una cosa tipo Titanic o tipo Spartak, no, quina era l'altra, Cleopatra, bueno, d'aquestes que han guanyat tants premis, o és millor aquest repartiment? Tu com lo veus?
Jo crec que depèn de com es vulguin plantejar la gala dels Oscars, perquè si se la volen plantejar com un espectacle, repartir els premis no es converteix en un espectacle, perquè al final és molt... cadascú tingui premi, tothom surti content de la gala i ja està. En canvi, si el que es vol fer és una cosa seriosa, elegant i tal, bueno, doncs llavors sí que ho reparteixen. Però jo soc més partidari de que per mi la gala dels Oscars tradicionalment ha sigut com una festa del cinema, al final. No deixem de banda que els premis, doncs això que deies, no? Són productes de màrqueting per vendre les pel·lícules i per tornar-les a posar als cinemes, no? Com ha passat ara amb les guanyadores. I jo, des del meu punt de vista, des dels últims 6 o 7 anys que porto seguint els Oscars, cada vegada s'han tornat més avorrits, menys interessants, i al final no és una festa.
I més repetitius, no? Perquè no saben canviar... el look, ni el ritme, ni res. Escolta'm, els premis s'han dit ja molt, amb la qual no vull dir premi a tal pel·lícula, premi a tal actor, ja ho saben la majoria de gent aficionada al cinema. Volia més saber la teva opinió sobre el fet de que, per exemple, no s'hagin fet recordatori de tota la gent que s'ha mort, i que s'han mort molta gent, algunes, de la indústria del cinema, per culpa o per responsabilitat del coronavirus. I llavors, això era un buit una mica, no sé, difícil d'entendre, no? I com mínim, ja inclús sense imatge, de que el locutor o el presentador diguessi les persones que s'han mort durant aquest període, no?
Sí, a veure, a la gala es va posar el típic vídeo de In Memoriam, no?, que recordava, doncs, cada persona que havia mort durant el 2020, amb figures tan importants com Ennio Morricone, com Kirk Douglas, com Bernard Tavernier, etc. Però sí que és veritat que aquest any va tenir una cosa, no?, va passar que anava molt ràpid, el vídeo anava tan ràpid, que no donava temps ni de llegir el nom, i clar, va quedar un in memoriam, podríem dir, una mica descafeinat, podríem dir. Llavors, jo soc més partidari de barrejar imatges amb vídeos i fer-ho també una mica més entretingut i més a l'alçada, doncs, de qui ha mort, no? De la talla, doncs, això, Kirk Douglas, Sean Connery, i un llarg, etc, perquè el 2020 realment va ser un any terrorífic en quant a persones... Mortes,
sí.
Del cinema.
Gràcies per la teva intervenció, Arnau. Sempre saps que la ràdio ens menja el temps. Recordar que avui s'estrena, entre altres pel·lícules que es van passar en el Film Festival, El fotógrafo de Minamata, que és una pel·lícula molt discutible de Johnny Depp, però sobretot s'estrena, no sé si l'has vist, Nadie, Nobody, l'has vist, Nadie, no?
Sí.
Bueno,
que és la millor opció per aquest divendres.
Potser això, exactament. M'agrada molt que diguis això, perquè considero que és la millor opció. És pel·lícula molt dura, pel·lícula molt sorprenent i realment pel·lícula que es pot recomanar sempre i quan a vostè no li molesti massa la sang, els trets i les lluites. Però hi ha una seqüència en un autobús que jo penso que és magnífica. Sí. Arnau, gràcies, com sempre, per la teva... eficàcia i per la teva presència aquí al programa, i fins a sempre. Una abraçada. Tornem a parlar. Adéu.
Adéu, adéu.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000.
Thank you.
Ho estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries. Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura, ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620 568 945. Repeteixo, 620 568 945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat. Missatge de Clínica Gener pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gener Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gener. Gràcies per la confiança.
Clínica Gener, els teus dentistes des de 1947.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Seguim aquí a Delicatessen amb un invitat de luxe. És un home que pràcticament penso que tothom a Catalunya le coneix perquè la seva importància en el món de la música està claríssima. Però és que, a més, és un gran escriptor que ara ens ofereix la seva última i jo penso que més personal obra, que es diu La vida no regalada i que signa Luis Cabrera. Luis, bon dia i bona hora i gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia i gràcies a vosaltres i a tu personalment i a tot el teu equip i a Ràdio Estel per convidar-me.
És un plaer i un honor. Bueno, felicitats per aquest tercer llibre. És el teu tercer llibre publicat o tens més?
Perquè assajos.
Assajos tens diversos, però llibres sencers tens...
Novel·la és la primera.
Novel·la és la primera, perquè havies fet els altres catalans i després Catalunya serà impura o no serà, sobre les contradiccions de la identitat a Catalunya, que és un llibre molt interessant. I a La vida regalada penso que estem davant d'una mena de falsa autobiografia o d'autografia esquinada. Com es podria dir d'aquest llibre?
Bueno, esquinazos hay bastantes.
No, però com es podria dir, Luis Cabrera?
És autoficció. A veure, podríem dir que és autoficció, perquè hi ha quatre eixos, quatre pilars que s'entreveren. La paraula entreverado m'agrada molt. Traducció al català no sé com es fa. És a dir, primer, la memòria familiar, la recerca d'un nen que li falta el seu avi matern i no entén, i ningú li explica fins als 18 anys, quan ja està a Barcelona. Això per una banda, la qüestió familiar. Per altra, la construcció d'una identitat o d'una personalitat, d'un criteri, d'un nen que és traslladat pels seus pares per motius...
De supervivència, sí, de millorar, el que feien els emigrants a l'Espanya dels anys 60, no?
Vull dir que... Exactament. I com aquesta personalitat i aquesta manera de ser, o el que sigui, doncs es va conformant a partir de l'anada i tornada, perquè sempre aquest Lorenzo Almendro, que és el personatge, l'alter ego de l'autor, que sóc jo, doncs no deixa mai de visitar...
El seu indret de diguem, d'origen, el de ser naixement, no?
Llavors, també hi ha un eix que és claríssim, que és que aterra amb la seva família a un barri obrer de la zona nord-barcelonesa, el barri de Verdun, que ara està inclòs dins del districte de Nou Barris, on s'implica, diguéssim, on s'implica molt jove, amb 15-16 anys, amb moviments socials, veïnals, per reivindicar i lluitar per unes millors condicions de vida en aquests barris, i evidentment després ja a través d'aquesta lluita, a través de l'Associació de Veïns de Nou Barris, del Centre de les Roquetes, connecta amb els grupúsculs, perquè s'ha de dir així, grupúsculs clandestins que lluitaven contra Franco, que en aquella època pensàvem que, a més, enderrocaríem la dictadura i, a més, enderrocaríem el capitalisme. Evidentment, i ara bueno, ja fa anys que d'això me'n vaig donar compte que no.
Però sí és cert, Lluís, que Lorenzo Almendros seria tu otro yo, perquè a més parles ja també de la teva altra part creativa, que és la part musical. Cal dir que tu ets un home molt important en el que és el desenvolupament de la música a Barcelona i per extensió a Catalunya, com és la creació de lo que és per mi un dels llocs que ha donat més importància a lo que és la música al nostre país, com és el taller de músics, d'on han sortit molta gent important, i en el llibre pues, surten importants noms de la música a Catalunya, des de Tete Montoliu, passant per Maite Martín o Miguel Poveda, que són gent que, amb els que tu has treballat i que tu has potenciat. Per tant, a veure, a mi les converses que té el suposat Lorenzo Almendros amb Tete Montoliu m'han semblat esplèndides, perquè jo vaig conèixer també bé, penso que bé, a Tete Montoliu, que era un ésser extraordinari, no tan sols com músic, sinó com a persona. Suposo que estàs d'acord, no, Lluís Cabrera?
Sí, no, evidentment, però de totes maneres, diguéssim que és cert que després d'entre 1970 i 78, que m'implico molt impulsant la penya flamenca Enrique Morente a Nou Barris i amb el qual vaig tenir una relació fins a la seva mort el 2010, el taller de músics no surt, surt una vegada o dos a tota la novel·la, a tota la narració, perquè ja arribarà algun dia en què la història del taller de músics surt.
L'explicaràs també en una altra novel·la o en un llibre d'ensaig o en una investigació personal?
Això
no se sap.
Tu i jo un dia a banda i ja ho pactarem.
De totes formes, quan dius la vida no regalada, objectivament, i jo que conec una mica la teva vida mitjançant el llibre i mitjançant abans que t'havia ja entrevistat en altres ocasions, sí, fa molts anys, i ens havíem trobat en llocs, diguem, de cultura, de música, d'activitats culturals, penso que tu, dir que tu has tingut, a veure, no dic una vida regalada, perquè hi ha tot l'episodi de la teva detenció, del model, de tal, però sí que la teva vida objectivament ha estat molt positiva, en el sentit de que has estat tu, has sido el auténtico Lluís Cabrera en lo que vas potenciar quan arribes a Catalunya, et fiques al barri de Verdun, ara, com deies, canviant de nom, i fas tot el que has fet, vull dir, fins a aquesta edat. Tu eres del 54, és a dir, ets un nen en certa mida de la postguerra com jo, i en canvi pues, has trobat el teu lloc a la societat catalana. Això penso que és molt important, no?
Sí, no, és evident que, diguéssim, que l'arribada aquí, al principi, bé, em va sorprendre els blocs, els edificis, perquè, clar, al poble les cases són plantes d'acetes, totes pintades de blanc, aquí que arribes a blocs que semblaven formiguers i tal, però que, mica en mica, vas... El català també em va ajudar molt a aprendre la llengua catalana molt ràpidament, a través d'un amic que ho parlava, era l'única família que ho parlava, al carrer Quartel de Simancas, on vam arribar,
I que tu ràpidament aprens i ràpidament et poses a parlar català per entendre't amb la gent catalana que tenia parlar catalana, i això és molt important d'una persona emigrant, per dir-ho així. A mi el que també m'ha semblat molt bonic de la teva història, o de la història, evidentment, del personatge, és el respecte a la gent gran. Me'n sembla preciosa. Aquesta història de la teva àvia, per exemple, o de com trates els personatges grans de les famílies amigues vostres o dels companys, em sembla que és potser una part molt entranyable per mi, perquè penso que un dels problemes que hi ha ara és que a la gent gran se li respecta poc.
Evidentment, és que ja ho has dit tu. És bàsic, no, molt important i rellevant, perquè que tothom respecti els... O sigui, els que ens han precedit i els que realment han lluitat i han deixat la pell perquè ara tinguem una societat tal com és, que és molt millor que la que ells es van trobar. No vol dir que sigui la societat perfecta, ni molt menys, perquè...
No, s'ha de lluitar constantment per fer bona la societat, evidentment.
Sí. Exacte, vull dir que hi ha quasi a l'entorn de quasi un milió de gent molt pobra, rozant la misèria, i vosaltres ho sabeu perfectament. L'altre dia vaig fer una entrevista a la... a Santa Anna, en un espai sí. que hi ha al Raval, i déu-n'hi-do, allà la quantitat de gent que cada dia...
Sí, sí, no, sí. A Càritas hi ha cues, i a moltes esglésies hi ha cues, jo l'he vist també. Hi ha barris que no són, diguem, barris tercermundistes, sinó barris de l'Eixample, Vull dir que, sí, que el problema econòmic no està tan sols en un determinat barri, sinó que és un problema genèric i general... De la situació que ha provocat el coronavirus, aquesta pandèmia, i també potser també una mala organització davant d'una malaltia que no s'esperava que fossi com ha estat, no? A nivell mundial també, tampoc s'ha de dir que...
A tot arreu.
A tot arreu, per això, que mires a França o mires a Itàlia, ja no dic si mires a la Índia com està la Índia, no? Però que sí és cert que vivim moments difícils... I que el teu llibre, en certa mida, per mi, com a mínim, jo que l'he llegit amb molta estimació perquè et coneixia, sabia la teva vida més o menys, no tan profundament com ara, perquè he descobert coses de la teva personalitat molt interessants mitjançant el personatge de Lorenzo Almendros, però realment el llibre m'ha fet viure també moments de la meva vida durant aquesta postguerra, fins i tot que jo sóc més gran que tu, però que, curiosament, l'any 54... I l'any 64, quan tu arribes a Barcelona ningú lo diu, però a Barcelona encara es vivia la postguerra, a nivell de possibilitat de tindre coses. No sé si estàs d'acord.
Totalment.
Clar, és que la gent pensa, no, la postguerra va acabar als 50 i pico. No, la postguerra va acabar als 70 i alguna cosa. I no tan sols pel franquisme, sinó perquè vivíem la segona postguerra de la Segona Guerra Mundial. Clar, i això no es diu. Però hi havia una carència de tot a Barcelona. Jo prou de Barcelona. I qui vivia millor, i ho saps tu també molt bé, perquè tornaves a Jaén, que és d'on vas néixer, els pobles es vivia millor perquè hi havia més menjar. Vull dir que jo penso que la història s'ha escrit molt de forma parcial i això és lamentable. Per això, el llibre La vida no regalada, de Luis Cabrera, l'última obra, aquest home que sap tant de música, que ha fet la fusió entre flamenc i jazz, és el llibre que volem recomanar perquè ajudarà a entendre molt la història que ara es viu a tot el món, i especialment a Catalunya i a Barcelona. Lluís, perdona, que t'he canviat el nom, que jo sé que tu t'agrada dir Luis Cabrera.
Vaig estar a Nova York una època, era Louis, i quan vaig estar a Pequín, que d'un i do, allà de gira, amb artistes de jazz, em deien Lu,
exacte, doncs pues Lu, gràcies, ja saps, el temps de la ràdio sempre ens deixa una mica penjat, però ha estat un plaer parlar amb tu, moltes gràcies, moltes felicitats i fins a sempre, una abraçada.
Una abraçada molt gran, gràcies.
Adéu-siau. I gràcies a tots vostè per escoltar Delicatessen en aquesta segona mitja hora. Fins a la propera setmana. Bon dia, adéu-siau.